Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és divendres, parlem de cultura, i com parlem de cultura, parlem, evidentment, no només de llibres, no només de roses, no només de música, sinó que parlem de cinema. Hem de parlar de les estrenes de Sant Jordi amb el nostre crític per excel·lència, el crític d'otroscineseuropa.com, el Víctor Esquirol, que, a més, és com aquella rosa, com aquella rosa d'abril que surt per portar-nos tota aquesta cultura, perquè ho té tot dins del seu cervell. Com estàs, Víctor?
Estic molt bé, Cruz, i després de sentir aquestes dolces, poètiques, literàries paraules de la teva boca, estic molt millor.
Per on vols començar?
Comencem per una pel·lícula que, de moment, només es pot veure en grans pantalles, i està bé perquè és una de les pel·lícules a nivell visual més colossals de la temporada. Comencem amb una de les pel·lícules que més ganes de tenir aquest any. Comencem amb El hombre del norte.
Ahora contempla.
Està aquí.
Estimat, he vist el tràiler.
Sí.
I et diré, no, m'ha agradat molt, aquest tipus de pel·lícules m'agrada. M'ha agradat molt el tràiler i la proposta del tràiler. Però saps què? La primera cosa que se'm ve és que, com a història, no m'ha portat... No veuré res que no hagi vist, i perquè m'ha recordat a Conan el Bàrbaro.
A veure, és una de les evidents referències... A nivell visual, també a nivell icònic, perquè Conan el Bàrbaro és indubtablement, sobretot a nivell cinematogràfic, un producte llegendari, no? Un producte que està en l'imaginari popular. És un dels referents, dèiem, els que clarament treballa el director i coguionista d'aquesta pel·lícula, el Robert Eggers, un dels directors indubtablement més dotats d'aquesta nova generació de cineastes nord-americans, curtits o que van ser catapultats dins de l'ecosistema de les pel·lícules de cinema indie. Estic parlant de cinema que es projecta sobretot al Festival de Sundance o que fa molt recorregut de festivals, tipus Cannes, tipus Sitges, mismamente, no? Però que tard o d'hora, perquè el seu talent així ho marca, havien de fer el salt a un cinema d'envergadura més gran, sobretot a nivell de... pel que fa a associar-se amb grans productores. T'estic parlant del recorregut, de moment breu però intensíssim, d'aquest director, del Robert Eggers, un home que va presentar la seva primera pel·lícula, el seu primer llargmetratge, l'any 2015, una pel·lícula que es deia La Bruja. Un home que 4 anys després va fer El Faro, una pel·lícula pràcticament protagonitzada per 2 actors, només el Willem Dafoe i el Robert Pattinson, i que ara, després d'aquelles 2 primeres pel·lícules, repeteixo, La Bruja i El Faro, s'associa amb la Universal, és a dir, una de les grans, grandíssimes productores a nivell mundial. Per què? Per adaptar una llegenda nòrdica que, això ho sabem, acabaria sent una de les principals inspiracions del Shakespeare, del William Shakespeare, a l'hora d'escriure una de les seves obres més cèlebres, és a dir, Hamlet. És evident, i tal i com apuntaves tu, Cruz, que la pel·lícula, a nivell d'història, a nivell de ser llegida en clau de... quin és el punt de partida, a on ens porta la història, doncs, evidentment, ho haurem vist en 1000 altres pel·lícules, en 1000 altres obres, en 1000 altres llibres. Per què? Perquè estem parlant d'un autor, William Shakespeare, no?, que veu d'unes fonts universals i que ell també era universal. És una història de venjança, estem en un territori més o menys indeterminat entre Suècia i Islàndia, d'acord? Nord d'Europa, estem al segle X, un jove príncep està a punt d'heretar el tron, no?, del seu pare, no?, el regne del seu pare, però el seu pare és assassinat brutalment pel seu germà. És a dir, és un set, no? És un inici totalment shakespearià, és Hamlet total. De fet, el nom del protagonista és Hamlet, és tal qual així. És una història de venjança, el nano... No es poirejat res, és el propi tràiler t'ho diu, no? I és directament el punt de partida de la pel·lícula. Mm. El nano aconsegueix escapar-se, no?, de la carnisseria que munta el seu tirànic oncle, i el nano, evidentment, creix, es curteix en la guerra, en la batalla, i es curteix, no?, en un sentiment afèrrim de venjança, no?, cap al seu oncle, i per la voluntat també de salvar la seva mare, no?, perquè ha sigut presonera del seu oncle. Una història que, repeteixo, sobre el paper hem vist mil altres vegades, però compta aquí, i això, Cruz, em aconseguiràs que el tràiler també t'ho deixa intuir, a nivell visual, a nivell estètic...
És molt xulo.
El Hombre del Norte ens parla d'un director, repeteixo, el Robert Eggers, que és un superdotat. És un home que treballa com pocs altres amb la consciència del mite, de la llegenda, no? I és un home que a l'hora d'adaptar figures fantàstiques i posar-les en el plano de la realitat, en el plano de lo palpable, és un autèntic mestre. En aquest sentit, El Hombre del Norte... una èpica vikinga de 2 hores i quart, una pel·lícula, ja et dic, vull dir, èpica en tots els números i en totes les característiques amb les que treballa, és una de les pel·lícules que a nivell visual, repeteixo, a nivell de factura tècnica, és segur que és de les que més impactaran tota la temporada. És en molts sentits i a nivell narratiu, no? En molts moments, perdó, i a nivell narratiu, no saps si estàs visquent en un somni, en una al·lucinació, o si, pel contrari, no? o si, conseqüentment, tots els somnis i al·lucinacions que està patint constantment el protagonista són part ja d'una realitat totalment desquiciada. Desquiciada, repeteixo, per aquest sentiment de venjança, no?, que barbaritza, que animalitza a tots els homes i dones, compte aquí, involucrats en la història. És una pel·lícula brutal, és una pel·lícula violenta, però és també una pel·lícula poètica, és una pel·lícula que té un poder, ja et dic, no només visual, sinó també de treballar i d'entendre, no?, la lògica dels mites, la lògica aquesta universal de la que surt gairebé la cultura occidental, que em sembla que situa en aquesta pel·lícula L'Hombre del Norte ja directament, com un dels grans hits, com una de les pel·lícules més destacades de la temporada. I perdó, i ja per tancar la meva reflexió, en un moment històric cinematogràfic, no?, en què el cinema d'adults, entre cometes, no?, està tan monopolitzat per pel·lícules de superherois que cada vegada s'assemblen més l'una a l'altra, no?, que cada vegada són més de fórmules, el fet que de tant en quan apareixin cineastes amb visions, amb idees i amb tesis tan definides, no?, i tan pròpies, crec jo que és una benedicció. Pel·lícules com El Hombre del Norte, malauradament, cada vegada són més rares i crec que almenys els hem de fer costat i anar-la a veure i donar-li una oportunitat, perquè realment aquestes pel·lícules, i torno a dir, desgraciadament, sembla que estiguin en perill d'extinció.
Doncs mira, per això crec que ets el canciller del planeta dels crítics de cinema, perquè mentre jo feia la reflexió i una comparació burda amb Conan, tu em parles de Shakespeare. Exacte.
No, però
aquesta és la clau.
És indubtable que Conan el Bàrbaro també veu de Shakespeare. O sigui, al final, cruz totes les grans obres de la humanitat.
Veuen de Shakespeare.
Totalment. Total.
Bé, anem a per la segona.
La segona és Arthur Rimbaud.
Ah, ya está ahí.
Te lo mereces, tu libro es maravilloso.
Gracias, lo has hecho muy bien. He leído el precioso libro de Karim Day y solo sueño con una cosa, leerlo otra
vez. Arthur Rimbaud, escolta'm, he vist el tràiler
sí.
I he caigut prendat. Meravellat, encantat amb la història que proposa. Jo no sé si la pel·lícula serà més bona o més dolenta, però la història que proposa em sembla fantàstica, fantàstica.
Sí. A veure, ja desinflo una mica el globus, Cruz, i t'he de dir que malauradament, opino jo, potser és la meva opinió i ja està, però opino jo que la pel·lícula, per tot el que podia proposar, per tots aquells territoris en els que es podien endinsar, crec jo que al final es queda massa en lo superficial, però...
Ostres, saps què em recorda? Em recorda Let It Be? Aquella història dels Beatles, el tio que va tenir accident i tothom s'oblidava dels Beatles. Ostres, la proposta era superxula, però al final va acabar en una comèdia romàntica. Punt, s'ha acabat.
Mira, sí, al principi quan has dit Let It Be, ostres, no acabo de veure quina relació, però sí, a nivell de sensacions, Cruz, has donat... has encertat totalment. Let It Be era una pel·lícula, no?, que obria un mar de possibilitats, no? A l'hora de divertir-te, de treballar amb la nostàlgia, que podien ser molt interessants, no? I al final, a veure, vull dir, també la pel·lícula era el que era, no? Malament no estava, et feia passar una estona, no? Però sorties de la sala del cinema, de la sala de cinema, una mica una sensació de l'oportunitat desaprofitada, no? Diguem, ostres, podria haver sigut molt millor aquesta pel·lícula. Doncs amb Arthur Rimbaud passa més o menys el mateix. És la nova pel·lícula de Laurent Cantet, director fonamental dins del cinema d'autor modern. És l'autor, és el director que va guanyar el Festival de Cannes amb La Classe, aquella mescla de cinema documental i cinema de ficció imprescindible per entendre cap a on estava anant la societat francesa moderna. I en aquest cas segueix durant hora i mitja, la pel·lícula és realment breu, una nit en la vida d'un jove autor, un jove escriptor, que sembla que està a punt de presentar una novel·la crucial, essencial, una novel·la fonamental, no?, per entendre, en aquest cas, les tensions, els difícils encaixos, no?, de certes comunitats d'origen, no?, algerià, ara sí, no?, dins de la societat francesa moderna. Sí. És un jove escriptor que sembla que es menjarà el món, que de fet està fent una entrevista a la televisió, no?, per presentar la que presumiblement serà una de les grans novel·les de la temporada, però què passa? Que aquella mateixa nit, mentre estan entrevistant, es fan virals una sèrie de tuits d'un perfil anònim que es diu Arthur Rimbaud, un perfil incendiari, un perfil que no va parar d'emetre judicis, opinions totalment controvertides, un perfil que, atenció aquí, se'l vincula ell mateix. Vull dir, aquest és el punt, no? Aquest jove escriptor tan prometedor, tan emergent, no?, que pot reconciliar, diguem, la societat francesa, algú descobreix que, en realitat, a internet ha tingut el perfil d'un troll, el que coneixem com a un troll d'internet. El que fa el Laurent Cantet és, repeteixo, seguir, no?, els passos d'aquest jove escriptor durant una nit i el que fa és retratar lo fàcil, lo ràpid, no?, que pots tocar el cel, pots anar del cel a l'infern, no?, en tan poc temps, que també parla molt bé dels temps que ens ha tocat viure, Cruz, no? Vull dir, quantes vegades hem vist, no?, a gent conquerir l'estrellat i al cap d'un dia o dos, no?, perquè s'han descobert certs missatges. Correcte. No?, perquè sí, perquè han sopegat davant dels mitjans, l'han acabat defenestrant, no? En aquest sentit, repeteixo, la pel·lícula m'ofereix sobre la taula una sèrie de temes molt interessants, sobretot a l'hora de reflexionar sobre el que és la vida en les xarxes socials, l'estrellat, la fama en les xarxes socials, però t'he de dir que potser les tesis, les conclusions a les que arriba el director, el Laurent Cantet, estan ja una mica caduques. I és que és veritat, el món d'internet cru va rapidíssim, no?
Sí, sí, així és.
Així és, i les veritats indubtables que t'explica Arthur Rimbaud, moltes d'elles a mi em dóna la sensació que ja són obvietats en el món en què vivim.
Sí, malauradament. Aquesta és la segona, i amb quina tanquem? Quina és la tercera?
La tercera, que podem veure ja a Disney Plus, és Fresh.
Las chicas de la generación de nuestros padres
intentaban ser femeninas, ¿me entiendes? Creo que te quedaría genial un vestido. Pero
¿todo
si
bien? Ya he acabado, gracias.
Si te parece bien, voy a pillar estas sobras.
Veient el tràiler, et diré una cosa. Em sembla un thriller atractiu, però també és una història que em sembla que he vist en altres pel·lícules.
Sí. Noia coneix a noi, noia... es deixa conquerir per l'encant indubtable del noi, encarnat pel Sebastian Stan, no? Un tio, un dels guapos actuals de la indústria cinematogràfica, però, el noi aquest té segones intencions, intencions molt perverses, que tampoc desvetllaré aquí, no? Mm. Però el que apuntava a ser una comèdia romàntica degenera ja en el primer acte de la pel·lícula, d'aquesta pel·lícula titulada Fresh, no? En una autèntica pel·lícula terror. I el que podia ser una pel·lícula de cites romàntiques s'acaba convertint, repeteixo, a les primeres de canvi, en una pel·lícula de segrestos i en una pel·lícula que juga amb elements que són totalment d'un terror passat de rosca. Fresh és una pel·lícula que va ser presentada en l'últim festival de Sundance, és a dir, farà apenas 2 mesos, Mira, parlàvem abans dels temps d'internet, no? És la típica pel·lícula que fa uns anys aquí haguéssim hagut d'esperar mesos per veure-la potser presentada al Festival de Sitges, no? A l'octubre, però aquí, mira, com ha sigut adquirida pel conglomerat aquest de Disney, diu, per què m'he d'esperar a l'octubre? La poso ja directament a la meva plataforma, a Disney Plus, i que la gent ja emeti el judici. És una pel·lícula quintessencialment Sitges, Cruz, una pel·lícula que dona molt mal rotllo, però també una pel·lícula que també sap trobar alguns racons de comèdia negra bastant encertats. És la típica pel·lícula que haguéssim gaudit a Sitges, però que ara ho fem ja directament des de casa nostra, en aquest cas, repeteixo, des de Disney+.
Mira, escolta, són tres propostes molt xules d'aquesta setmana,
Sí, molt variades, però escolta, de debò, doneu-li molt amor a L'Hombre del Norte perquè és una pel·lícula espectacular.
Aquesta. Si ho diu el canceller del planeta dels crítics de cinema, faré cas. Això no ho pots dubtar, Víctor Esquirol, crític de cinema, trostinesEuropa.com, cuida't molt i que tinguis un feliç Sant Jordi.
Igualment, Cruz, cuida't molt i ens veiem, ens escoltem la setmana que va.